Avui parlarem d'una iniciativa que té com a objectiu reforçar l'educació més enllà de les aules i implicar tota la comunitat en el procés educatiu dels infants i joves. Es tracta del Pla Educatiu d'Entorn, un projecte que es desenvolupa en col·laboració entre el Departament d'Educació i els ajuntaments per millorar les oportunitats educatives i fomentar la cohesió social. Però per conèixer millor en què consisteix aquest projecte i com s'està desenvolupant aquí a l'Ametlla de Mar, ens acompanyen Maria Arbó, tècnica docent a serveis educatius a ELIC, i la Joana Ortiz Pla, tècnica de l'àrea d'ensenyament. Bon dia a les dues.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Per començar, què és exactament un pla educatiu d'entorn i quin és el principal objectiu d'aquest projecte?
Doncs sí, mira, per començar, el Pla Educatiu d'Entorn és un projecte de col·laboració que el que fa és oferir activitats gratuïtes de reforç i de lleure educatiu a tot l'alumnat de la població. Llavors, a nivell de Catalunya, el Pla d'Entorn, hi ha pràcticament uns 500.000 d'alumnes que es beneficien i són 136 municipis actualment que estan participant en plans educatius d'entorn. Llavors, aquí el nostre territori, Terres de l'Ebre, els històrics, si pot dir d'alguna manera, doncs a part de l'Ametlla de Mar, tenim Tortosa, Amposta, i Ulldecona, Alcanar, que van ser els primers que van sortir. S'han anat afegint més plans educatius d'entorn. També tenim a l'Aldea, a Santa Bàrbara, Sant Jaume del Tebre, la Sénia i Gandesa i Mora d'Ebre.
Quins són els principals eixos en què actua el Pla Educatiu d'Entorn?
D'aquí tenim diferents àmbits, que són, en primer lloc, les famílies, que participen fent, evidentment, dintre les famílies amb l'alumnat, no? I tenim diferents accions que serien d'educació formal, que serien aquelles que es duen a terme en horari lectiu dins els centres educatius, les d'educació informal, que serien també dirigides a l'èxit educatiu, però que les fem en horaris extraescolars, i per últim les d'educació no formal, que serien més vinculades al que seria el tema del lleure.
Aquests plans, a qui els impulsa i quines administracions o institucions hi participen?
Pues sí, los impulsa el Departament d'Educació de la Generalitat i, en aquest cas, juntament amb l'Ajuntament. Cal dir que el Pla d'Entorn de l'Ametlla, des del curs 2006-2007, que està en marxa, vull dir, ja fa 20 anys, i el que treballem, sobretot, bueno, se treballa a partir d'una signatura d'un conveni, que és la part més administrativa, i això fa que arribéssim a l'acord de que, com a mínim, la Generalitat ha de fer una aportació del 70% de la dotació econòmica i el 30% restant és de la que fica l'Ajuntament. Mm-hmm. Però sí que és veritat que quan arribem a la pràctica l'Ajuntament sempre acaba ficant bastant més diners del que estava previst.
Mm-hmm. Quins agents del municipi participen en aquest projecte? Parlem de centres educatius, entitats famílies... Com es coordinen tots aquests agents per treballar conjuntament?
Efectivament, com dius, hi ha la part de representants dels centres educatius municipals. Tenim l'escola de primària, tenim dos centres de secundària, un que és de postobligatòria, la llar d'infants i també l'escola de música. Llavors, per part dels serveis educatius, els ELICs, que ja he comentat que jo era ELIC, però també tenim els representants de referents del Centre de Recursos Pedagògics i les orientadores de l'EA. Mm-hmm. Que són les que van a centre i les que ens ajuden també molt en la detecció. Llavors també tenim una part important que és la inspecció educativa, que és que també colidera el Pla d'Entorn conjuntament amb l'Ajuntament.
I després participa també les famílies, és importantíssim la participació del suport, sobretot la implicació de les famílies amb este pla, i participa, per suposat, l'Ajuntament, i no només com a impulsor, sinó que tots els tècnics de diferents àrees hi participen, no es veuen, estan a la sombra, però sempre estan presents, i també hi participen entitats. Sí que és veritat que estem treballant per a que entitats del poble puguin cada vegada implicar-se més en el pla.
I, evidentment, com a destinataris i principals, que serien l'alumnat, no? que són importants que estiguin.
I, clar, aquest pla educatiu d'entorn, concretament aquí a l'Ametlla de Mar, com s'aplica?
Bueno, s'aplica, diríem que primer que tot fem com un... Bueno, s'aplica el treball en xarxa, això és bàsic. Sí que el que necessitem normalment és una detecció de necessitats que es fa al finalitzar un curs, fem la revisió de lo que s'ha fet durant el curs i mirem el que continuarà i mirem el que ho deixarem de costat i continuarem fent coses noves. Llavors, a partir d'aquí, a l'inici del curs següent, ens reunim amb una comissió, que és la Comissió Representativa Institucional, i des d'allí, des de reunió, pues, se planifica les actuacions a través del nostre pla anual.
Llavors, durant tot el curs, el que anem fent Joana i jo com a tècniques dinamitzadores del pla d'entorn és anar-nos periòdicament reunint i coordinant, fer el seguiment de totes aquestes actuacions i anant detectant també, pues, tot allò que va sorgint, dubtes o noves necessitats per a tindre-les en compte per al curs següent.
Ens podeu explicar quines són les activitats o quines accions s'estan impulsant actualment dins d'aquest pla aquí a l'Ametlla de Mar?
Sí, les actuacions, mira, més que res, diríem que les podem classificar, depèn del tipus, no? Tenim actuacions de suport educatiu, que serien els tallers d'estudi assistit, que es fan en centres, tant a l'escola com a l'institut. Tenim també activitats de foment de la llengua catalana, que serien, tenim un taller de famílies, és vinculat a de vincles, i són famílies que no parlen català. Són tallers que els fan professors jubilats i que estan tenint molt d'èxit. També tenim tallers de català oral. També hi ha activitats esportives, com són l'esport blau o una jornada esportiva que es fa entre centres al tercer trimestre. Hi ha algunes actuacions que són, diríem, de suport econòmic a propostes dels centres. Són actuacions que ells ja mitjanament tenien programades i que necessiten una mica d'impuls. Pues això seria la revista Òmnium, que participem en que la puguin editar, o també hi ha una aportació i una ajuda als crèdits de síntesi que fan tots els alumnes de l'ESO de l'Institut, i es participa en, pues bueno, que sigui una mica aminorat el cost que tenen. I després també tenim activitats més artístiques, que serien tallers de plàstica per a l'institut, contacontes i obres de teatre a la llar d'infants, i també un taller molt xulo de percussió corporal a l'escola de música.
Molt interessant, eh?
I molta veritat.
I molt complet, sí, sí, sí. Un dels objectius és afavorir l'accés de tots els alumnes a activitats educatives fora de l'escola. Com es treballa aquest aspecte? Com es pot ajudar especialment a l'alumnat que es troba en situació més vulnerable?
Doncs mira, aquí el que és objectiu molt clar, no, del pla, que és això, no, garantir que tots els infants i tots els joves, no, tinguin aquest accés a totes les activitats educatives que puguin haver fora de l'escola, independentment de la seva situació, no només a nivell socioeconòmic, sinó a vegades simplement aquell alumne que no pot anar, pues, perquè viu, per exemple, en una urbanització i té difícil l'accés, o que està vivint en una finca, no? Vull dir, hi ha molta tipologia d'alumnat que és destinatari d'aquesta, però el que volem és que tots els alumnes, no? Inclús ajudar o incrementar, no, la participació, per exemple, de noies en edat secundària, a la secundària sobretot, que són les que potser disminueix, no, el fet de practicar algun esport. Això intentem. Llavors, el que volem és eliminar barreres, no, facilitant tot aquest accés econòmic, no, i acompanyant les famílies, orientant-les, no, per a que a través de centres, sobretot, i dels serveis educatius o serveis socials, a vegades, per detectar aquestes necessitats, no? La intenció és aquesta, no? Que cap alumne quedi exclòs de les oportunitats que poden tindre qualsevol alumne nascut aquí o nascut a fora, però alumnes que viuen aquí i que, pues, ara són caleros i caleres.
Mm-hmm. També es parla molt de la importància de la participació de les famílies. Quin paper tenen dins del pla educatiu d'entorn?
Bueno, és bàsic. Diem que les famílies són són els impulsors, no, de la part de l'educació en infants. Llavors, necessitem que ells s'involucrin i que participin en el pla educatiu d'entorn. És el que et deia abans, també estem treballant per a que les famílies cada vegada hi puguin participar més. I sobretot amb la part més d'organització del pla que et comentava, sí que sempre són les AFES, les associacions de famílies, les que participen, i potser sí, diríem que són com els representants, però que qualsevol família que pugui aportar qualsevol cosa al pla, sempre estem obertes a escoltar.
Uh-huh.
Uh-huh. Llavors també aprofitem, no, aquest moment de, sí, de ràdio, 15 minuts, sí, no, sí, per a fer difusió, no, entre, sí, les famílies, sí, sí, perquè a vegades no acabem d'arribar, no? Entenem que la difusió a vegades és complicada i difícil, no? I no tothom, claro, la gent que estem treballant, tant tècnics d'educació com d'aquí de l'Ajuntament, potser ho tenim molt clar què és, però a nivell de població en general a vegades no arriba, no? I saben que es fan aquella acció, però no saben que darrere hi ha el pla educatiu d'entorn.
A més, el projecte també posa èmfasi en la convivència i en l'educació intercultural. Com es promou aquest aspecte?
Això són elements claus. A més, jo com a tècnica d'interculturalitat també, no? El que fem és això, no? Intentar que totes aquelles activitats i espais on es fan les activitats, pues, se promogui aquest respecte, el diàleg i sobretot coneixement mutu entre totes les cultures, que al final, pues, a vegades, pues, bueno, molts alumnes que venen de fora, i el que volem és que tinguin una identitat múltiple, que hi hagi un sentiment de pertinença a la població, a la cultura d'aquí, però amb un bagatge cultural ric, no? Dels orígens, no? De les arrels, no? Això a vegades també fomentem el tema de les llengües maternes i tot això és important, no? Dins del pla educatiu d'entorn, no? I trencar estereotips, no? Evitar, perquè això millora, el no tindre prejudicis, millorar la convivència, no? Uh-huh. Si acceptem i entenem les altres cultures com un enriquiment, evitarem, no? Doncs que hi hagi futurs problemes de convivència.
I la llengua catalana, quin paper té dins de les activitats que es promouen?
Pues probablement el naixement dels plans d'entorn va ser a partir de la necessitat, no? Perquè van arrencar una mica amb la immersió lingüística a Catalunya. Van néixer amb la necessitat aquesta de que la llengua fos aquest element de cohesió entre tota la gent que viu aquí, no? Per tant, fomentem que la llengua catalana sigui vehicular en totes les actuacions i que a més tot aquell alumnat que no tenen la llengua catalana com a materna, doncs també la sentin seua pròpia i que sigui aquesta llengua d'integració, no?, entre tots.
Com heu parlat abans, també es treballa en hàbits saludables i la pràctica esportiva. De quina manera incorporeu aquests aspectes?
Bueno, la pràctica esportiva i els hàbits saludables al final ens porten una mica el benestar dels alumnes i de tots els joves. I sí que ho treballem a partir d'unes jornades, per exemple, d'unes jornades esportives que es fa entre centres, que seria el segon curs que ho farem, i estan molt contents i participen amb moltes ganes els alumnes, i la veritat és que creiem que ha de continuar, perquè és el que comentava abans la Maria, en certes edats també a vegades el practicar d'esport fluixeja una mica, i aquí volem incidir-hi una mica.
A part que aquesta jornada participen alumnes de cicle superior, crec que són els 5è i 6è, amb els de primer de l'ESO, llavors també es coneixen, és una manera de facilitar després la integració d'aquests alumnes que passaran a l'institut i es comencen a conèixer, no? I bueno, fomentem també tot això, no? I que també coneguin, no? Doncs, pues, pràctiques esportives pot ser diferent, no? Bé, bueno, crec que els hi fan un circuit, també
sí, convidem... Practiquen sí, esports diferents que potser habitualment no els fan, practiquen. No? Sí.
Bueno,
està bé, no? També és una manera de que coneixin esports que igual no han practicat i cada cop sí que els agrada. Com pot participar la ciutadania o les entitats del municipi en aquest projecte?
Bueno, ara sí que és el moment de fer la crida oberta. Sí. A gent en general, a famílies, a entitats, a persones, abans comentàvem que hi ha uns professors jubilats que ens estan ajudant amb uns tallers, qualsevol persona que tingui ganes de practicar algo de voluntariat i que tingui alguna aportació a fer, algo que sàpiga que creu que pot transmetre, estem oberts i que qualsevol persona vingui aquí a l'Ajuntament, pregunti per mi, a l'àrea d'educació, i podem planificar qualsevol activitat que mos proposin.
Pues, bueno, és el voluntariat, sobretot, no? És el que ens mou, perquè la dotació econòmica va i ve, hi ha hagut anys que ha sigut a cost zero, llavors, claro, com que això oscil·la tant, és important tindre aquest voluntariat una mica com a estable, i bueno, en aquest cas, agrair, no?, aquest professorat jubilat que s'ha volgut implicar en l'ensenyament del català, no?, a famílies nouvingudes, que no només és la llengua, sinó és la cultura, és l'entorn, és saber una mica, pues, què fem, no?, al poble, i això és important.
Quins beneficis pot aportar aquest pla educatiu al conjunt del municipi?
Doncs bé, jo crec que més o menys ho hem anat dient al llarg de tota aquesta entrevista, però que seria sobretot aquesta millora, no, de les oportunitats educatives de tots els infants i joves del municipi, que evidentment això contribueix al final a una comunitat més cohesionada, no? Redueix aquestes desigualtats que es poden produir i garantir, no, que tothom hi pugui participar i pues, reforçar aquesta convivència, el sentiment de pertinença, que és molt important, la implicació de les famílies, no, i de les entitats locals, i que d'alguna manera, no, en definitiva, és aquesta manera de treballar més coordinada entre tots els agents, aquesta xarxa que fa que puguem aprofitar tots els recursos que tenim, no, i millorar. No?
Uh-huh. Per acabar, quins són els reptes, objectius de futur del Pla Educatiu d'Entorn aquí de l'Ametlla de Mar?
Bueno, repetir una mica el mateix, és sobretot treballar en xarxa i que aquesta xarxa sigui cada vegada més forta i sobretot implicar la participació de famílies i entitats. La comunitat educativa al final sí que estan els centres i sí que hi ha agents educatius, però si la família i les entitats hi participen, serà tot més fort.
Alguna cosa que vulgueu afegir?
Bé, bueno, una mica, sí, el fet d'agrair, no, aquest moment, perquè sí que ens hem plantejat, no, el repte aquest d'arribar a tothom, fer-ne més difusió, és el nostre repte personal de visibilitzar més el Pla Educatiu d'Entorn i el que ha dit la Joana, enfortir-lo amb tota aquella entitat que vulgui participar o a nivell individual, no, de voluntariat, i pensem que, bueno, anem en bon camí, no, i que, bueno, que totes les aportacions, doncs, seran bones.
Doncs avui hem conegut una mica millor què són els plans educatius d'entorn i com aquest treball en xarxa entre escoles, administració, entitats i famílies pot ajudar a millorar les oportunitats educatives dels infants i joves del municipi. Maria Arbó, Joana Ortiz Pla, moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies.